La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum i el colombià Gustavo Petro.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
...21 anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts a les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, per començar, parlarem sóc responsable de Palma Beach, la plataforma per revitalitzar la platja de Palma, i ho estan aconseguint de bon de veres, perquè per aquest estiu tenen un caramull d'activitats esportives, culturals i musicals per aquesta zona turística tan important a la nostra illa, una de les més importants de Mallorca. Després pegarem un vot a Marratxí per parlar amb l'Ajuntament, perquè volem fer un seguiment durant els propers dies sobre la falta de relleu que hi ha en el món de la ceràmica. Marratxí és terra de fang, fins i tot té una regidoria de ceràmica. Imagineu el vot important, els fangs, la ceràmica i les olleries dins d'aquest municipi. I doncs, malament tenen una escola de ceràmica, l'escola Pilar Sastre, falta mà d'obra, no hi ha ollers, no hi ha ceramistes, no hi ha ciurellers, i volem fer un seguiment en aquest problema, perquè només me faltaria que se mos perdés una de les tradicions més arrelades que tenim a Silla. Seguirem un vot a Marratxí, terra de fang, de terra roja. I avui és la nostra sessió Un món de paraules. Xavi Oliver mos durà fins a un país que està de plena actualitat, però no per parlar del desastre que està passant, sinó per parlar del seu idioma. Estan parlant de l'Iran i de la seva llengua, el persa o farsi, que curiosament no té res a veure amb l'àrab. És una llengua indoeuropea i té més a veure amb les llengües que se parlen a Europa que no amb les llengües que se parlen en els països àrabs. Així que en Yolanda Ruiz i Liam Brennan a la producció i en Facundo Tenaglia en el control tècnic, començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Verdes és lluny com a plaç, t'has après de memòria, tot et sabràs. Tens un any als apunt, eres contat, i ara encara no saps el que te passa. No miris més per racó, ni dins de casa del mestre. Que et tomis d'en Sagimó. T'estàs un degenerat i no ho vols admetre. Ja molt envia, ja molt envia, ja molt envia.
M'agrada més el de fa.
Ja molt envia, ja molt envia, ja molt envia.
M'agrada més el de fa.
Ja molt envia, ja molt envia, ja molt envia.
M'agrada més el de fa.
Ja molt envia, ja molt envia, ja molt envia.
Que grans que són els Tots Sants de Manacor. Aquesta és el Ja Mota Mia, amb veu de senyorat i desaparegut Xavi Ramis. Ara tenen nou cantant, en Pep Álvarez de Zanegats, un grup que fa 35 anys que dona branca, 36, perquè primer de tot se deien Cadabou com el seu primer tema, i són un dels grans del rock que tenim aquí, ben orgullosos que estan dels Tots Sants. Després escoltarem un altre tema, perquè ens agraden molt el dia Mallorca, els Tots Sants, i en general tota la música que se fa en aquest queixa capital del Llevant, Manacor, que no sé què menjau a Manacor, però no, està ple de músics i d'artistes. En Guillem de Fat, que hi havia com una radiació o una pedra que vos feia tenir allà en el manacorins aquest esperit creatiu. Bueno, anem a Palma, perquè la plataforma turística Palma Beach, que agrupa les empreses de la platja de Palma, ha preparat una programació vinculada sobretot en l'esport per dinamitzar la temporada que ja ha començat en aquesta zona. Inclourà actes culturals i musicals repartits durant tot l'estiu. N'hi ha una trecalada. Mica Ferrer, conseller delegat de Palma Beach. Bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs tots? Moltes gràcies.
Bueno, pel febrer ja vareu fer un torneig de golf, és a dir, vosaltres ja pel febrer ja vos vareu posar en marxa, no?
Sí, correcte. El que passa és que, bueno, vàrem voler comunicar el calendari cultural i esportiu ara fa poc, però sí, efectivament vàrem començar amb un event, el nostre campionat de golf habitual.
Hi ha 3 esdeveniments musicals, 11 de juliol, 8 d'agost i 12 de setembre. Me pot fer spoiler o secret, encara? Qui vendrà?
No, però, bueno, us puc comentar que nosaltres ja fa 9 anys vam començar amb els nostres tardeos de Platja de Palma, de Palma Beach, Tardeo Palma Beach, amb la idea de que era una promoció per convidar tota la gent de Mallorca i sobretot de Palma, residents, que venguessin a la Platja de Palma, a descobrir la nova Platja de Palma. I això, aquest petit evento va començar amb 500 persones, se mos ha convertit en un evento de quasi 5.000 persones de cada evento.
Uau!
Ha anat creixent, perquè en el final és una festa pues, molt fresqueta, molt d'estiu, una verbena mallorquina, com dic jo, i té molt d'èxit, i cada any pues, mos demana la gent pues, que es repetiguem, i fem tres cada estiu, un en juliol, un en agost, i fem la clausina en setembre. I tenim, més o menys, per que facis una idea, de 14 a 18 DJs i artistes a cada evento, o sigui que és un elenco bastant gran, i no només són DJs, sinó també tenim artistes musicals que amenitzen, perquè fem mesclar mitologia de guitarres, baixos, bateries, música de diferents estils musicals, i també ficam acròbates, tot el tema artístic, que sempre passen coses. I això és l'espoiler que te puc fer, perquè si no se perd la màgia.
De tota manera, això que dius de convidar els palmassans, és que, de fet, si fem un pot de memòria, i tu ets més jove que jo, i per ventura no sé si te'n recordaràs, però Magaluf, no? En so Makoki, el rotllo, el Metal Hammer, era un lloc on els mallorquins anàvem els cap de setmanes, i Platja de Palma, en so Mapes, el Galeón, el Blizzard, Escàndol, el riu Palas, Zorbas, Kiss, Scorpio... Vull dir que el mallorquín sempre havia anat a Platja de Palma. Vull dir que no és res nou, simplement tornar a fer... És com la sostenibilitat que se parla avui en dia. És fer el que feien els nostres predins i no. És tornar a fer el que fèiem nosaltres fa 25 anys o 30, no? No ho trobes?
Així és. Jo tenc 53, o sigui que tot aquest nos que ara he viscut.
Sí, que no
jo era un gran client del Galeón, a més, i efectivament, antigament, la moda, la tendència era venir a Platja de Palma, perquè hi havia una oferta de vespre i d'ambient molt bo, i ara tornar un poquet a rescatar aquell mallorquí que sempre venia, que torni a venir, que a més és una festa per ells, és una festa popular per la gent de Palma, per la gent mallorquina.
Clar que
sí. És una festa local, diguéssim, no? I això ens ha dit molts avantatges, perquè la gent realment disfruta molt de venir.
T'he dit que no te'n recordaries, perquè m'ho pensava eres més jove, però... No, t'ho jur, mica, si tens edat de la meva dona i jo som de tota aquesta temporada, Galeón, tot això, el mític... Bueno, també esdeveniments lligats en el turisme esportiu voleu fer, és a dir... Juntar cultura, estil de vida, esports, com vendre la Platja de Palma com un destí sa i equilibrat, perquè l'imatge ja ha canviat completament d'ençà que us vareu posar mans a l'obra. Encara queden 4 coses per polir, però turisme, esportiu, cultura i estil de vida, no, Mica?
Correctíssim. Jo crec que el deport nosaltres fomentem molt el que és el turisme deportiu. Som un destí deportiu, entonces el deport té uns atributs que ens donen tots els valors que nosaltres cercam, que és el tema de la vida sana, el tema de la sostenibilitat, el tema de l'esport, de fer feina amb equip. I cada any anant sumant en el calendari més esdeveniments, de fet ja... Vàries d'aquests esdeveniments, una sexta edició de la mitja marató i la 10K, després fins a la segona edició de la subcrossing, que és, fem un evento molt xulo, que se cruza tota la platja de Palma, d'Esplonauti de Campestí, Esplonauti de Sanal, en paddle surf, ah. La subcrossing, i és una manera de conèixer la platja de Palma des de la mà en paddle surf. Més, aquesta no és competitiva, i poden venir famílies, venen mares amb nins, venen altres gent que posa escada amunt el paddle, vull dir, està tot el món més que convidat. És molt divertida perquè no és competitiva, sí que donen premis perquè ens agrada molt que sempre que hi hagi un esdeveniment tots els nostres ambaixadors ens donen premis, estancis d'hotels, cupons per, que estan a restaurants, o sigui que també també hi ha aquest atractiu, però la idea és aquesta en particular divertir-se. Després tenim la segona edició de la Swim, que va tenir molt d'èxit l'any passat, varen tenir 300 nedadors i aquest any comptant que seran 500-600, se fa una milla de nedant i és molt xulo perquè veure 500 persones que surten des de la vorera de la mà a nedar és un espectacle. Tots els turistes se queden fent fotos i mirant perquè es fa dins de la praia. I, de, bueno, i així tenim diversos eventos. Tenim, també tenim eventos de pàdel. Fem ara el mes de maig el primer torneo de pàdel en el nou club de pàdel de la Port Cingle, que és un indoor que ha quedat fantàstic. De pàdel de raqueta, me refereix.
Sí.
A més, que ha quedat molt, molt xulo també, és un deport que cada pic se du més, farem una social run, perquè ara està de moda les social runs, on tots els ambaixadors també s'han volcat que aquesta social run puguin després disfrutar d'oferta complementari.
Que no és competitiva, tampoc, eh? És una carrera per socialitzar, no és competitiva.
Això sí, sí, es corre, fer deport, i no, mira, nosaltres estem fet una targeta de descompte que donàvem el 10%, el 20% a Qualant, el 15% a Palmafuari. Cadascú ha portat el que ha pogut i hem fet una targeta que es diu Sports Card, que tot el món que vengui a fer de port de platja de Palma li gratificam amb aquesta targeta de descompte perquè venguin a fer de port a la platja de Palma. Perquè és una platja que són 6 quilòmetres de platja directa, tota recta, supercòmoda, per poder fer qualsevol tipus d'esport, de ciclisme, de córrer, de caminar, de pàdel, de motor d'aigua. Vull dir, és que és una platja que és molt dinàmica en aquest sentit i el que nosaltres estem fent és fomentar que cada pit se fa més esdeveniments. Aquest any en tindrem 7, per comptar totes les regates nàutiques que l'any que ve, ja ho puc comentar en primícia, han tancat l'acord en les dues marines, en Club Nàutic de Sardal i en Club Nàutic de Campestilla, i tot el calendari esportiu aquàtic també s'ajuntarà en aquest calendari de Palma Beach, per lo que tindrem ja quasi 75 eventos esportius l'any que ve.
Mare de Déu. Dia 14 de juny serà la tradicional jornada de neteja, de platges, també que per cert, ara que no m'ho sent ningú, han tornat a posar el mur, aquest mur on tu i jo hem segut tantes vegades, no? En el final quedarà el muret aquest on sempre m'ho sent, no, Mica? El tornen
bueno,
a posar?
Sí, és una pena perquè realment ara teniu que venir a veure la platja, com ha quedat fora mur, és preciosa, me recordo quan jo vaig néixer aquí a Platja de Palma fa 53 anys i aquesta platja seria l'arenal, perquè era realment un arenal de dunes d'arena blanca, sí. I era una passada. Entonces, ara que no tenim el mur, la veritat és que és preciós. Si és vera que en hivern hi ha una sèrie de tormentes que mouen la serena, jo hagués estat més partidari de fer el mur, fer un muret de contenció en hivern i per allò ja en estiu, perquè realment pareix que estem en el... que hauria estat algo així, però com al final no decidim nosaltres, sí que munten un muro, el que no sabem encara és quin tipus de muro, perquè el que no m'agradaria és que tornessin a ficar hormigón a una platja que el que estem venguent és un tema de sostenibilitat i de naturalesa, no?
Clar, és a dir, tu dius que ara sense el mur... com a que sa visió, per exemple, des de la terrassa de primera línia, clar, és com a més lineal i com a més... sense...
És una passada, sí. És una passada. Mira, jo ara no puc venir, vos demano disculpes, no he arribat a temps, estic ara mateix en l'entrevista davant un local nostre, just davant de sa plaia, i sa espectacular sa vista, me recorda en estren, com me recorda Formentera.
Sí, quan eren petits, quan eren petits que no n'hi havia. Sí,
que no hi havia res, que només hi havia quatre plantes i serena. Pues m'adonen que... I la gent està encantada fora el mur. Ara és vera que estem perdent molt de litoral d'arena, però és més en vivent que tenim aquests problemes i ara volem ser juntament quin tipus de mur. Nosaltres hem intentat, hem presentat diverses propostes de murs més de fusta, que no siguin bancades, que siguin més tipus façana.
No, això que tu has dit, que se pugui llevar i posar...
Que se pugui llevar i posar seria ideal, sí, perquè sí, al final sí, sí. Els muros, també és vera que els muros se convertien en un element que generava molt el tema del botellón i són coses que nosaltres volem erradicar.
Tens raó.
I, clar, si tornes a ficar un muro que fa de bancada, allà, pues, bueno, pues, s'embruta molt. I passen coses que si no hagués muro, pues, no passarien, no?
Escolta, una cosa, també, anem a tornar als events de Palmavit. Estau estudiant també la possibilitat de mirar els papers i la burocràcia que s'ha de fer per fer una carrera nocturna, no?
Correcte. L'hem presentat en David Salom, que justament me veig dilluns que ve amb ell, de director general de CIME. El que passa és que, com en molts temps que dona l'interès turístic, i l'interès turístic se dona... l'interès turístic com és, de la temporada a Mallorca la tenen denominada des del dia 1 de maig a dia 30 de setembre. Llavors, fora d'aquests mesos, ja se podria donar l'interès turístic. I, clar, nosaltres el que volíem fer és el que fa Bilbao. És un night run fest, que sigui una carrera popular 5K i 10K, però que després acabi i hi hagi un concert, hi hagi food trucks i que siguin, s'ho passi bé, però d'una manera sana, saps què t'ho dic? Fora alcohol, que ara s'ha dut molt el tema de disfrutar d'una manera sana, no? I no vàrem fora demanar la llicència per poder muntar aquest festival, doncs ja ho hem emplaçat l'any que ve per aquest tema.
També, bueno, estem parlant de tot l'estiu, però tot el calendari acaba pel novembre en el fòrum Palma Beach, serà el tercer. Per aquell que no ho sàpiga, què són el fòrum Palma Beach? Una espècie, bueno, de fer recapitulació de com ha anat l'any...
Sí. No? És un summit, és un endematí molt important, perquè a més venen autoritat, tota l'autoritat, l'any passat va venir la Marga Proem, va venir Valle, va venir regidors, concejals, van venir tots els jefes de policia, va venir gent especialitzada també a nivell nacional de temes de sostenibilitat, de destí, i el que fem són taules redones on traiem diversos temes importants que se solen tractar a final de temporada, primer de fer un balanç de com ha anat la temporada i després de temes a millorar per l'any següent, i el que fem és implicar a tots els responsables que ens diguin quines són les actuacions que se faran pel següent any. Entonces és molt important perquè és com tota aquesta gent i que se comprometin amb una sèrie de millores que cada any, quan veus, s'està notant.
Bueno, i la temporada, vaig estar parlant amb en Juanmi l'altre dia, i clar, una cosa són els restauradors, que clar, els costos els pugen i tal, però vosaltres també, què opinau? Com serà? Similar a l'any passat, però clar, els costos també vos han pujat. Què opines tu de com anirà
guany? Estem intentant que sigui tot, intentar equilibrar que sigui com l'any passat, perquè clar, nosaltres aquí jugàvem amb un tema d'inflexió, sobretot el tema de restaurants, perquè mos pugen les mercaderies cada setmana. Doncs clar, tu fas una carta que vens un solo millor en preu, i però te varies preu de sa ternera, clar. I clar, tens que anar jugant. Entonces, com jugues? Pues, intentar penalitzar el menys possible al client, que ja li costa pagar, perquè avui en dia tot s'ha tornat molt car, pues, intentes jugar, pues, lo millor, pues, intentar fer que el plat sigui un poc més petit, o que el preu, pues, sigui més, no, sí, no tan sensible. I és complicat. Cada setmana ens hi trobam que els proveïdors ens canvien preus, perquè hi ha moltes variables geopolítiques que nosaltres no controlem, com pot ser la pujada del gas o la pujada de la benzina, que això afecta directament en el preu, que moltes dels productes venen de fora de Mallorca. Clar.
Darrera pregunta personal. Hi haurà cambrers enguany? Passareu pena? Com va la cosa?
Una gran pregunta. És un problema general que tenim tots, jo crec que tots els sectors. Nosaltres, gràcies a Déu, a la restauració sempre ens arriba molt de currículum. El que passa és que no ens arriba gent amb talento. El que falta no és gent, és talento. Perquè, clar, nosaltres quan obrim la temporada, tens que coi gent que ja tingui un poc de pràctica o coneixement de lo que té que fer. Si nosaltres hem de formar en aquesta persona no tenim el temps físic de donar una formació com de humana, no? Clar. Amb tot el mostre van sempre amb aquest problema, que hi ha gent que ve i que en teoria te ven que en sap i te'n dones compte que no en sap. I sempre cercant. Però bueno, lo vamos sacando cada dia com ho podemos.
Bueno, lo important és que vagi bé, que ja ho sabeu, hi ha feina, si sou cambrers hi ha feina, se necessita mà d'obra, falta molta mà d'obra, no sé si afortunada o desgraciadament, perquè no sé què de dir en aquest sentit, perquè per una part és bo perquè hi ha feina, però per l'altra dolent pels petits empresaris. Però, bueno, que hagi bon estiu, Mica, des de Palma Beach, enhorabona, perquè estàu fent-se volta a la situació, i a més, si... Ara m'ha fet gràcia recordar aquell temps del Galeón i tot això, amb tu, en aquella plaia de Palma.
Ara te contaré una primícia personal, digue, però mira, ja que estem en directe, digues, però que sàpigues que el futbolín del Galeón està que meva. El vaig comprar i el tinc que meva.
Ostres,
ja... Vaig dir el que m'agradava el Galeón i vaig jugar tant d'anys en el futbolín que vaig dir, vaig xerrar amb en Paco Ordueña, sí, i vaig dir, Paco, t'ho vull comprar. I el tinc que meva i juguen el futbolín amb els amics de tant en quan fem una futbolada.
Ostres, fet una foto i enviarem el grup dels amics de Serenal de Palma i fliparan. Home, mirau, el futbolín de Galeón el té Mica a que seva. Quina meravella.
Té solera, sí. Té molta història aquest futbolín.
Mica, moltíssimes gràcies. Parlarem prest per veure com està anant i molt d'ànims i moltes gràcies per fer aquest canvi de rumb que era ben necessari. A més, si tornem tots els mallorquins a Platja de Palma, perquè és meravellós.
Mira, si me'n permeteix, el que m'agradaria acabar dient que tot el món està més que benvingut a veure Platja de Palma. La veritat que els sorprendrà lo guapo que està, com la feinada que estem fent, i ara estem darrere d'aconseguir la bandera blava una altra vegada, en la concessionari, i la platja, de veritat, que no defrauda. Jo crec que és pel missatge que tornar a venir a la seva platja, perquè al final és la platja de Palma.
Sí, senyor,
que
dir,
i està neta, està guapa, té infraestructures, és còmode, i convida tot el món a que vengui i descobrir-la.
Que així sigui, perquè és cert, i te diré una cosa, no només els palmesans, sinó tota la gent de fora de Palma que no hagi estat mai, perquè per ventura van a la seva platja, descobriran un arenal preciós com és la platja de Palma. Vinga, anem a apuntar més amunt. Moltíssimes gràcies, Mica, salut.
Vale, a vosaltres, moltes gràcies, un saludo.
Gràcies. Bueno, nosaltres ara d'aquí un minut anirem fins a Marratxí per parlar no d'arena, sinó de funk, que més o manco és el mateix.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Érem infants, érem com a germans, tot un pas d'altre, sempre plegats, vàrem passar les jocs, a ses mogudes, tot el dia fem projectes, tot el viam de sempre la nostra vida. Tot era un top
Mort en vida, també, de Tots Sants. Preciós, aquest tema, el vol recomanar. Mort en vida, preciós. Parla de com se passa de l'infància a l'adolescència i després a l'etapa adulta. També, de Tots Sants. Bé, no, anàvem a Marratxí, de Manacor, a Marratxí, pegam. Marratxí ja sabeu que és la terra, és terra de fang. Sobretot en els nuclis de Porto i la Cabaneta, la terra roja que la natura regala en els marratxiners fa que de la feina s'ho fan que hi treguin tota casta de peces. De fet, la ceràmica s'ensenya marratxinera, és com a la bandera. Una de les senyes d'identitat, podríem dir. I d'aquesta ofici artesanal l'ha anat passant de pares a fills, però darrerament els ollers i ciurellers marratxiners no veuen assegurada el futur de la professió per molt la falta de relleu generacional, com passa a molt d'altres sectors. En parlem amb Carme Canyelles, regidora de Cultura, Ceràmica i Patrimoni de Marratxí. Senyora Canyelles, bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, un municipi amb una regidoria de ceràmica. Això ja demostra l'importància i el pes que té a Marratxí, el fang, l'olleria i els ciurellers. Que jo sàpiga, no n'hi deu haver cap altre a tota Espanya, senyora Canyelles. Això ja, jo crec que això ja és una mostra de l'importància que té dins un municipi fer que hi hagi una regidoria dedicada a això. No és així?
Sí, així com comenta vostè, el fet de tenir una regidoria única i exclusivament dedicada a la ceràmica, jo crec que, com comenta, és una fita que hem aconseguit, independentment de qui hagi governat, per mantenir viva aquesta tradició, com comentava vostè, de la terra roja i la terra d'esfang, no? I també terra de cultura. I feim feina des de la regidoria i juntament amb altres àrees i altres institucions com el Consell i el Govern de les Illes Balears per poder, doncs, continuar, no?, amb aquesta tradició i amb aquesta tan arrelada de dins el nostre municipi en tants anys d'història.
I la falta de relleu, hi ha 12 empreses dins Marratxí dedicades a ceràmica, 9 olleries i 3 ciurelleries. A totes els hi passa el mateix? O ho pateixen més les més petites? Les 12 empreses tenen manca de relleu generacional?
Sí, bueno, n'hi ha, és vera que n'hi ha que tenen, per la magnitud de l'empresa o de l'olleria, tenen més personal que hi fa feina, però la manca de relleu és una realitat que no podem obviar, i que jo sempre dic el mateix, no és que tiri balons a fora, però és vera que fa molt d'anys que passa i que els ollers i ciurelleres ho venen anunciant i és un problema mal de solucionar, no? Al final, ja sempre poso el mateix exemple, però el gerrer en Pere Coll, que és conegut a sí. part de Marret, sí, arreu de Mallorca i del món, sempre mos diu el mateix quan anem a veure la gerreria, mos diu que just entrant a Madrid té un torn i diu que no hi ha ningú que vulgui seure 7 hores fent torn, no? Al final és un ofici molt, molt sacrificat i és un ofici que malauradament no s'aprèn d'un dia per l'altre, però bueno, nosaltres des de la regidoria intentant fer feina, sobretot a part de fer feina mà a mà amb ells, intentar oferir activitats a la ciutadania per poder fer aquest exercici de conscienciació de lo que és tot el procés des de que agafes la terra roja, que no tots l'utilitzen ja, només n'hi ha dues que l'utilitzin, els altres duen el fang de fora i ho fan manual, però tot aquest procés des de que comences a fer la peça fins que fas esmaltat, o hi ha peces que duen 5 cuites, no? I a vegades la gent veu els preus a les tendes o les olleries i ciurelleries i diu que això és molt car. Clar, és molt car, però és que d'un procés, vull dir, això està fet a mà, és manual, i necessita posar, jo crec que nosaltres intentem posar en valor amb aquestes activitats tota aquesta feina, com li coment, des de que comença la peça fins que l'acabes.
A més, el que vostè ha dit ara, que ve d'enrere, és cert, perquè fins i tot vostè ha dit en els diaris que van de ser regidora, com a veïnada de Marratxí, ja en parlaven els altres anys d'aquest tema. Sí. És a dir, que ve de molt enrere. Però, clar, és curiós que l'interès que hi ha per l'artesania, clar, és que és un caramello. Clar, d'acord que és una feina molt dura, però és que és un caramello, és una llepolia, una feina que avui en dia sí que pot ser. Hi ha gent que paga verdaders absurds per feines artesanes. Hi ha ferrers que diu 1.000, no, i 2.000, i 3.000, i hi ha gent que paga. Però, clar, xoca. xoca molt que ens interessa que hi ha per artesania no vulgui haver-hi interès. I vosaltres teniu escoles, l'escola Pilar Sastre, hi ha un caramull d'alumnes. Què passa amb aquests alumnes després? Se dediquen a altres coses? És que no ho entenc. Què passa en l'escola?
Sí,
no,
sí,
no
és, és mal d'entendre. Jo també com a regidora i en tot l'equip de govern moltes vegades ho comentam i amb Esballa mos xoca d'entendre i mos costa d'entendre, perquè jo crec, i això és una opinió personal, perquè en el final, si obrim les xarxes socials o si miram en el nostre rodol, qui és que no fa ceràmica d'avui en dia, no? Però jo crec que hem de saber diferenciar el que és fer ceràmica perquè també és una teràpia, per exemple, en salut mental, moltes vegades, o és un hobby que la gent ara està com de moda, no? Hi ha un auge molt, o jo, des del meu punt de vista, veig que hi ha un auge molt, molt gran d'això, de, bueno, pues m'apunta ceràmica per fer la meva tassa, el meu plat, i...
Sí, però això és molt diferent.
Jo crec que hem de saber...
És molt diferent.
Clar, jo crec que hem de saber diferenciar el que és
clar,
això
clar.
De lo que és el físic, que és el que nosaltres intentam fer veure, no? Que és el físic, com l'exemple que li posava d'en Pere Coll, pues, a menys qui no hi ha aquest interès de seure davant un torn 7 hores i provar i que se t'espanyi una peça i tornar-lo a començar.
Clar,
això és
clar.
El que la gent encara li falta per entendre o per interessar-se, no? L'anterior equip de govern sí que és vera que va fer un taller mixt de ceràmica juntament amb el SOIP, de gent que estava amb atur, i l'han fet dues edicions. La primera va ser amb ells i la segona ja va ser quan el canvi d'equip de govern, i el tercer no ha sortit perquè no va sortir cap professor, no? Intentarem que l'any que ve torni a sortir. Però d'aquests dos primers tallers del SOIP sí que tenim un de cada edició que està fent feina una olleria. Per tant, és a dir, a part d'aquesta situació esporàdica i puntual de, bueno, estic en l'atur, m'apunten a aquest curs, aprenc i tenc un sou, han sortit dues persones que sí que s'han interessat. I jo crec que hem de seguir apostant per aquest tipus de formació i sobretot de conscienciació. En el final, amb aquests tallers que jo li comentava que oferim, ara, per exemple, els darrers que hem tingut eren 120 places per celebrar els Dies Europeus de l'Artesania, i ara, a principi de juny, celebrarem la Setmana Internacional dels Museus, que aquí el nostre museu és d'esfanc, no és d'obres, les obres que sí. Hi ha són ceràmiques, i intentam oferir això, no? I moltes vegades els formadors, els professors que tenim i que fan els cursos, se'n donen compte que així mos ho traslladen d'aquest problema, no? Tu t'apuntes un curs i fas tres peces, perquè al final són 2 hores o 3 de curs, fas el que te dona temps, però t'ensenyen un poc de tècnica, o fer manual, o fer un taller de RAC1, i la gent, moltes vegades, quan t'ha fet les peces en 3 hores de taller, te diu, bé, me les han pot dur. I els formadors li han d'explicar, no, hombre, no te les en pot dur perquè ara s'han d'esmaltar, s'han de coure...
Exacte.
Ah, però no me les enduc avui. Clar, jo crec que el problema que han detectat des de la regidoria és que la gent no és conscient de tot el que implica aquest procés de fer una peça, com bé li comentava, no? Per tant, en aquest sentit i en aquest ambient estem fent feina, el manco perquè la gent prengui consciència de que quan tu vas a una olleria i vols comprar una gerra de fang o vols comprar una vaixella que està feta a mà, pues que no te pareix que cada complet valgui 10 euros, perquè pues és que la feina, el forn, en el final, el material, tota la mà d'obra, diguéssim, pues és que calcular de fer, no? I quan li dic amb això estem fent feina, hem intentat conscienciar a la ciutadania de tot el que du i tot el que implica, perquè després, i també fomentam des de l'àrea de comerç, la meva companya també pues, intenta fer campanyes per conscienciar de comprar en el petit comerç, no? Perquè aquestes olleries i ciurelleries i al final també són petit comerç del nostre municipi, a part de la part de la regidoria de ceràmica, també els consideren com a petits comerços, no? Per tant, amb això estem fent feina des de l'equip de govern, en intentar conscienciar i intentar que la gent entengui perquè ha de pagar 25 euros per una peça de fang, perquè per sort o per desgràcia, jo dic, en el final, un ciurell, encara ningú ha inventat el motllo que facin ciurells, no?
No?
Se fan a mà.
No, o sigui, per tant, jo he anat a fer reportatges i és més mal de de fer. Jo crec que això va fer molt de mal d'aquelles classes de plàstica que teníem de menuts i que ens feien comprar fang d'aquest pernil petit i fèiem un senrere als nostres pares. Això va fer molt de mal. Va fer molt de mal perquè això no és ceràmica, no té res a veure. I això va fer molt de mal. Jo, per ventura, les escoles haurien de llevar aquest tip d'escurrículum perquè sembla que és facilíssim i no és això, no té res a veure aquest senrer que feien de petit i duem a que nostre pel nostre pare. No, la ceràmica, la sobrelleria, solleria, és una altra cosa. Podria ser, tornant a la falta de relleu, la pandèmia va agreujar aquesta situació de falta de relleu fa 6 anys? Podria ser?
Bueno, jo crec que la pandèmia, xerrant amb botelles i sobrelleres, per una banda sí que pot haver agreujat aquesta manca de relleu, perquè al final cerques altres alternatives, però jo també crec que s'ha de reconèixer l'esforç que varen fer tots i totes per intentar sobreviure, no? En el final, nosaltres tenim dins el cap, per ventura, els doients que m'ho senten ara, tenim dins el cap el típic siurell de somonet muntant a cavall, no? Sí. Però és que si tu te'n vas a les siurelleres o qualsevol de les tres, és que tu li demanes el que sigui i t'ho fan. Amb un siurell, però t'ho fan. A mi m'han fet un blavet per dur quan pujam a la pujada de Lluc en la part forana, un blavet de siurell, vestit de blau, vull dir, es veu que els colors típics de siurell és blanc, és fons blanc en ses pinzellades verdes i vermelles, però que s'adapten a tot. M'han fet màscares per entregar per la rua. En el colomó de siurells, que ara me ven el cap, fa Anna Maria Enganxa, en Darth Vader de negre, vull dir.
En el final, quina virgueria!
Ja te'n farem arribar, Ida.
Quina meravella!
Ja te'n farem arribar. Però vull dir que, en el final, jo crec que la pandèmia, a part de pentura greujar un poc aquest relleu general, també va ser un punt d'inflexió per aquests oies i orelleres per intentar, com diuen en castellano, reinventar-se o morir, vull dir, o intenta cercar altres alternatives. És veritat que tenim olleries tradicionals que, com li he comentat abans, segueixen en la terra roja, que els vas a veure olleria i en el corral de darrere tenen un munt de terra roja que jo dic que acabaran la feina, que no tenen relleu i encara hi haurà terra per agafar, no? Però n'hi ha que sí, que són molt tradicionals, i n'hi ha d'altres pues, que vas a cercar un plat amb el dibuix de les llengües o motetes de colors i ja dic, i és l'element més versàtil, jo crec, que és a on se veu aquest punt d'inflexió són els siurells, perquè les tres siurelleres te fan virgueries de lo que tu els hi demanis. Nosaltres a l'Ajuntament tots els obsequis que fèiem, evidentment, institucions, associacions, són de fan, quan no pot ser d'altra manera. Clar. I qualsevol cosa que els hi demanis no te diuen mai que no, perquè que en el final també és un punt de creativitat i d'imaginació, no? D'intentar pues, això reinventar-se i sortir un poc, és a dir, mantenint la tradició, però sortir un poc, valga la redundància, de lo que és lo tradicional, és a dir, un poc avantguardista, contemporani i bueno, amb això estoy.
I de com que sempre fem proselitisme de lo nostre, fem una crida a tots els mallorquins que no haguin estat mai, per exemple, a Porto de la Cabaneta, que per cert s'hi menja molt bé, pegueu un bot, amarratxí, comprau ceràmica, no importa que sigui la fira d'esfanc, pegueu un bot, amarratxí, berenau, o dinau, comprau ceràmica, feis un present a qualcú i li duis qualque coseta perquè segur, jo sempre he dit el mateix, segur que hi ha un caramull de mallorquins que de salta punta de silla que no han estat mai a Marratxí i de pegar un bot a la cabaneta o a Portol que berenau i vos enduis qualque coseta, qualque present i així d'on ves, lo important és que no sortim d'aquí, això se diu economia circular.
Sí, economia circular, exacte. Bueno, estic totalment d'acord.
Carme Canyelles, regidora de Cultura, Ceràmica i Patrimoni de Marratxí. Farem un seguiment en aquest tema perquè mos agrada molt la terra de fang, la fira de fang, la Bienal Internacional i és imprescindible mantenir aquesta tradició, perquè forma part de les nostres arrels. Moltíssimes gràcies, senyora Canyelles. Bon cap de setmana. Estem en contacte.
Moltes gràcies per ser convidada.
Moltes gràcies. Nosaltres ara, d'aquí un instant, farem un viatge ben enfora, a aprendre un idioma desconegut per nosaltres, però que avui en dia el seu país, malauradament, per raons alienes en el seu idioma, està de moda. Anirem fins a l'Iran per aprendre persa, o farsi, com li diuen també.
El dia. iVetres Ràdio.
iVetres Ràdio és cultura.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a iVetres Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A iVetres Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Venture highway in the sunshine. Where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know.
Xavi Oliver, com estàs?
Jaume
bon
Noguera.
Dia, ben tornats.
Molt bé, molt
sempre
bé.
Sempre me poses boníssima música. Avui és Ventura Highway d'Amèrica una altra vegada. Quina
sí,
meravella.
Com ho dus?
Beníssim, sí, beníssim, no, perquè quan te veig, ja saps que, a banda de que m'agrada molt la teva secció i m'agrada molt la teva companyia, és que és divendres.
És divendres, fa l'estendre, exactament, Jaume. Bona, estàs preparat per viatjar una
sí,
mica?
Sí, per favor, per favor.
Avui viatjam cap a un país que aquest dia està molt present a l'actualitat internacional, però avui no entrarem en qüestions polítiques. Avui mirarem una mica més enllà del titular, Jaume, i entendrem una cosa molt més profunda, la seva llengua. Perquè darrere tots aquests titulars, notícies, hi ha una cultura mil·lenària i una llengua que fa més de 2.000 anys que existeix. Avui parlam del persa, el farsi, i avui viatjam a l'Iran. Si l'Iran és un país de més de 80 milions de persones, està situat a l'Àsia Occidental i té una història que remunta alguns dels primers grans imperis de la humanitat. I tot, i els canvis polítics, religiosos i socials, és un element que ha resistit en el temps. Quin diries que, Jaume?
Ja m'imagino que... Sí, se diu, home, se llengua.
Se llengua, sí, efectivament. Sí, sí. El persa o farsi és la llengua oficial de l'Iran i la parla més de la meitat de la població, com a llengua materna, i pràcticament tothom la coneix i l'utilitza com a llengua comuna. És, per tant, una llengua que uneix un país molt divers amb minories lingüístiques importants com els kurds, els azerbaijanesos o els baluchis.
És a dir, ve a ser com una llengua de cohesió, no?
Efectivament, el persa fa aquesta funció de llengua comuna una en una societat que és molt plural. També el que sorprèn molt a molta gent és que el persa no és una llengua àrab. Clar, mos imaginem el persa i tot d'una ja pensam que era àrab, tot i que utilitza un alfabet derivat de l'àrab, en realitat és una llengua indoeuropea, com el català, el castellà o els
anglès. Que curiós, que curiós. Mm-hmm. Molt curiós, mm-hmm. Això.
Totalment clar, quan veiem escrit en persa o farsi, mos rebé tot d'una l'alfabet àrab. Però bueno, això vol dir que estructuralment està molt més a prop de nosaltres del que sembla el persa. I, de fet, té una història documentada de més de 2.500 anys en diferents etapes. Hi ha el persa antic, el persa mitjà i el modern, i tot i els canvis, hi ha una continuïtat cultural molt forta. Des del punt de vista sociològic, l'Iran és un país especialment interessant, tot i que el persa és la llengua oficial, hi conviuen moltes altres llengües, i aquesta diversitat fa que moltes persones siguin bilingües o multilingües i combinen el persa amb altres llengües segons el context. A casa, sí. A l'escarrer, a l'escola... Uh-huh. I a més, clar, el persa no només se parla a l'Iran, també se parla a l'Afganistan, a Tajikistan, i això crea un espai cultural compartit que va molt més enllà de les fronteres polítiques.
Clar.
I una altra cosa molt interessant del persa és la seva relació amb la cultura i la poesia. És una llengua que té una tradició literària impressionant i poetes com Hafez, Rumi o Firdawasi encara avui formen part de la vida quotidiana. I a l'Iran la poesia no és una cosa elitista, una cosa de poc, sinó que està molt democratitzada. És una cosa viva i molta gent coneix versos de memòria, els fa servir a converses o fins i tot per expressar emocions, i molta gent pensa ara mateix, però bueno, això també passa aquí a Mallorca, a Espanya, però no exactament, perquè allà se viu amb moltíssima, moltíssima més intensitat.
Alo, salam, Mahdiye.
Salam, Shima, jun, chetori?
Merci, khubam, tu chetori?
Manam khubam, merci. Shima, dunbal ye muallim piano khub migardam.
Aghay Bahrami khube?
آقای بهرامی نه بابا خیلی پولکیه.
Bona qüestions. Continuem amb el tema de l'Iran, el persa, el farsi...
És que hi ha una cosa, una qüestió, una confusió molt comú, que és que de vegades se confon l'Iran amb un país àrab, i això ells ens ho fan molt, perquè, de fet, no és que sigui una relació precisament de germans, sé que tenen els països àrabs, i concretament, per exemple, en l'Iraq m'han tingut durant molt de temps, i hi ha una confusió molt gran. De vegades, fins i tot, en els mitjans de comunicació, dir país àrab en el país persa per antonomàcia. I això sí que sé que en els perses, en els iranians, els confon i els molesta. És a dir, Pèrsia, l'antiga Pèrsia, el major recordaran que abans del règim de Ayatollah hi havia el Shah de Pèrsia, que estava casat en Faradiba i en Soraya. Quan jo era menut, record que el Shah de Pèrsia era l'emperador, no? I després va ser derrocat pel règim de Ayatollah. Pèrsia, abans, el nom davant de l'Iran. I és un fet que els molesta especialment els perses, que ens confonguin amb els països àrabs, perquè és un... El que anaves a contar a tu ara és un dels països més poblats de l'Orient Mitjà.
Sí, totalment, Jaume, i molt interessant, i això que expliques, i és ben cert, perquè tot i que sovint s'ha percebut com un bloc homogeni, en realitat és un país molt divers. Només aproximadament la meitat de la població té el persa, com ho dèiem abans, com a llengua materna, i la resta, bé, bueno, parlen llengües com l'azerí, el kurd, o també l'àrab. I des del punt de vista religiós, també és molt curiós, perquè l'Iran és majoritàriament musulmà, està enxerrant de gairebé un 90% de la població xiïta, i fet que el diferencia de molts altres països musulmans, que són majoritàriament sunnites, i també hi ha petites minories religioses, hi ha cristians, hi ha jueus i altres, i tot això... Clar, representa un percentatge molt reduït de la població.
També és que hi ha una confusió molt, molt gran entre el que és país àrab, religió islàmica. Per exemple, els països més musulmans del món és Indonèsia, que són 200 milions d'habitants. Ningú s'ho pensaria.
Clar, no,
Indonèsia, m'entens? Hi ha molta confusió entre l'islam i àrab. Ningú s'hagués pensat que els països més musulmans del món, que són de 1.500 milions d'euros del món, és Indonèsia, que clar, allà xerren el seu idioma, no xerren igual àrab, allà, i són 200 milions de 200 milions de musulmans. Molt curiós, hi ha moltes confusions en aquests sentits.
Totalment, i també, si continuem a xerrar bé qüestions sociològiques, pel que fa a l'educació, l'Iran presenta dades relativament elevades d'alfabetització. Hi ha una taxa que ronda el 90% de la població adulta i encara és més alta en els joves. I un dels aspectes més destacats és el paper de les dones en l'educació. Avui dia, una gran part de l'alumnat universitari són dones, i en alguns àmbits, i fins i tot, superen els homes en nombre. Perquè, clar, moltes vegades també hi pot haver certa creença popular que les dones de l'Iran no tenen dret a estudiar. I, bueno...
La immensa majoria de presentadores són dones, de televisió són dones, molt fets en aquests dies. Sí,
i curiós. També la societat iraniana és molt jove i urbana. Grans ciutats com Teheran concentren una gran part de la població i actuen com a centres culturals, educatius i econòmics, i alhora existeix una diferència important entre el món urbà i el rural, tant en oportunitats com en nivell de vida. D'acord? I, bueno, finalment, hem de destacar també que l'Iran és una societat amb una forta identitat cultural i històrica. Malgrat els canvis polítics i socials, hi ha una gran continuïtat en elements com la llengua, la literatura, la família, les tradicions... Bueno, en qualsevol cas, és un país on conviu amb modernitat i tradició i en què la societat, especialment les noves generacions, està cada vegada més formada, connectada i conscient del seu paper dins del món.
Bueno, no pot haver-hi una llengua, un idioma... un país sense la seva llegenda que me contes cada divendres, no? Eh? I de vinga, anem a la llegenda.
Sí, Jaume. Conta una antiga història persa que fa molt de segles, un rei poderós, diuen que ric, respectat i temut, va sentir una inquietud que no el deixava dormir. Ho tenia tot. Terres, exèrcit, riquesa, poder, però no en tenia la vida. No en tenia perquè els moments de felicitat passaven tan ràpid ni perquè el dolor, en canvi, semblava etern. Un dia, cansat d'aquella incertesa, va reunir els savis, filòsofs i consellers més respectats del regne i els va fer una petició molt concreta. Vull que em dugueu la frase més important del món, una frase que em serveixi sempre, tant en els bons moments com en els dolents. Els savis es van retirar durant dies. Debatien, escrivien, descartaven idees... cercaven una veritat absoluta, una frase que els pogués contenir tota la saviesa de la vida, però, clar, no era fàcil. Cada proposta semblava incompleta. Finalment, després de molt de pensar, van tornar davant el rei amb una petita inscripció gravada en un anell. No era una gran proclama ni una frase complicada, era breu, gairebé simple. Idea. Això també passarà. El rei, en un primer moment, va quedar decebut. Esperava qualque cosa més grandiosa, però els savis li varen demanar paciència. I amb el temps, després de cavilar molt, el rei va començar a entendre les coses. Quan celebrava victòries, quan el poble l'aclamava i tot semblava perfecte, ell mirava aquell anell i llegia «Això també passarà». I aquella frase li recordava que no havia de deixar-se encegar per l'orgull, que cap èxit és etern, però va ser en els moments difícils, quan realment va comprendre el valor d'aquelles paraules, quan va perdre batalles, quan va patir traïcions, quan la tristesa el va envair i semblava que tot s'enfonsava. I llavors tornava a mirar aquell anell i llegia la mateixa frase, «Això també passarà», i aquella vegada no sonava advertència, sinó consol. Amb els anys diuen que el rei es va convertir en un home més serè. Ni els troncs el feien perdre el cap, ni les desgràcies el destruïen. Havia entès que la vida era canvi, que tot és temporal i que l'equilibri no consisteix a evitar el dolor o a cercar només la felicitat, sinó a saber, de qualque manera, transitar-ho tot. I aquesta història és molt present a la tradició persa i a la seva manera d'entendre el món i reflecteix una filosofia molt profunda, que és la importància del temps, de la paciència i de la consciència que res no és permanent.
Bona, Xavi, avui hem viatjat fins a l'Iran per entendre que darrere dels titulars hi ha molt més que notícies. Hi ha una llengua que fa mil·lennis que explica el món, que coneix una societat diversa i que ha sabut mantenir-se viva maldament tots els canvis.
Totalment, i a més hem descobert també que el persa no només serveix per comunicar, sinó també per pensar, per emocionar, per donar sentit en allò que vivim i que és una llengua capaç de conviure amb moltes altres, d'adaptar-se, de continuar sent un fil que connecta passat i futur.
Això sí, avui mos quedem en tot això, en el que diu aquesta llegenda, que tot passa i que mentrestant les llengües són les que mos ajuden a entendre aquest món. Xavi, molt important avui el missatge de sa llegenda. Com que digui, no te motivis, no te venguis, no te vengues arriba, quan diu, no...
Tot passa.
Tot passa, ei. Passarà. El dolor passa, la tristesa passa, les victòries i les alegries també passen. Molt, molt, molt interessant aquest missatge d'aquesta... avui no ha estat romàntica, la llegenda, però molt interessant. Això també passarà. Jaume, molt curiós.
Només me dius coses bones, hauré de venir més en el programa.
Per jo? Escolta, si vols venir dos pics per setmana al lloc d'un pic per setmana, per jo, meravellós. Avui, per acomiadar, veig que m'has posat també un gran tema, un anell de foc, l'anell de foc d'en Johnny Cash. Quina meravella.
T'agrada?
A banda de bon tipo, t'agrada la bona música. Xavi Oliver, moltíssimes gràcies.
Jaume, no,
bon
gràcies
cap de setmana. Salut a tots.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.